Sant Cugat a fons, amb Alba Triador.
Dilluns i passen 10 minuts del punt de les 11. És moment de fer tertúlia esportiva a l'estudi Ramon Barnils. Com cada dilluns la fem amb Josep Maria Félez, president de la penya blaugrana Sant Cugat, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo, Àngel Casas, expresident de la penya Pericos de Sant Cugat, i també amb el company de la casa i del programa, Sergi Alemany. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dilluns, de moment passat per aigua. Afortunadament el cap de setmana no ho va ser tant. Parlem dels resultats que ens ha portat.
El Madrid va ser passat per aigua.
El Madrid sí.
Veia, el Barça aquest afe també. Ja veig que l'Alba estava treballant i
l'Alba, sí, té no la foto, la desgràcia de treballar aquelles hores i
no es va assabentar que Madrid
no pot veure els partits en directe i va, amb els resultats hem d'anar fent. Arribem a aquest punt de la Lliga, la jornada 15, amb un avantatge de 4 punts que ha agafat el Madrid respecte al seu perseguidor, el Barça, que aquesta jornada no ha pogut passar de l'empat a 0 al camp del Getafe. És preocupant que el Barça no guanyi un equip com el Getafe a aquestes alçades?
Jo, per mi, gens. No van jugar bé, evidentment, no es va jugar massa bé, però no és preocupant, perquè igual que el Madrid tenia, al principi tenia menys 4 respecte al Barça, ara està més 4 a sobre, penso que no, pot ser al revés dintre de les jornades. Ja veurem, hem d'esperar el ritme del Madrid, si els aguanta, que està empleant 13 jugadors, a veure si és veritat, ja veurem qui té el raó al final.
Mira, a mi m'ha sorprès ara una mica el Josep Maria, pensava que sí que diria que és preocupant. Per mi tampoc és preocupant. El que és preocupant és el ritme que porta el Madrid, que vaja, ja ho sabem que una diferència de moment de 4 encara és salvable, però si s'amplia a 7, a 9, 10 punts, després ja veurem el què. I sobre el partit ara deixo primer que el Jesús i l'Àngel diguin si és preocupant o no, i després en parlem del partit.
Preocupant a mitges. Jo crec que és preocupant, a veure, jo estic segur que el Madrid punxarà algun partit. I això estic convençudíssim, un o dos o tres, no ho sé. El problema jo crec que és preocupant al moment que punxi. Si punxa mantenint aquesta diferència de que el Barça es posa un punt, pues benvingut sigui. Aleshores ja no estan preocupant. Ara, si la punxada del Madrid és quan ja s'ha posat, ja ha fet algun al Barça abans, llavors sí que seria preocupant. Per això dic que és una mica preocupant a mitges, no? És preocupant segons el moment que es produeix o ensopegar d'un o de l'altre equip. Posar-se un punt és una pressió, és una obliga-se al contrari a no fallar, i aleshores, a veure, ja no estan preocupant. Ara, si et poses a 7, li dones dos partits de marge per punxar amb el Madrid. Dos partits amb un Madrid i Barça són molts. Són molts.
Àngel, et preocupa o no et preocupa?
A mi, està content, avui?
No, per la part de l'Espanyol, però per l'altre sí que em preocupa, eh? El Luis Enrique deia que d'equip no n'hi havia mai, sempre s'està fent un equip, sempre s'està fent i que
està en construcció.
Que està en construcció. Ara bé, però jo torno amb un tema que, i aquesta setmana ho vaig comparar, vaig voler veure, perquè havia instal·lat el Canal Plus i podia veure, i vaig veure l'Almeria Madrid i vaig veure el d'això. Cadascú té dret a fer el seu tipus de joc, eh? Però torno que vaig constatar amb el Barça que viu d'un problema que és el de la possessió de la pilota. I no la quantitat de possessió, la manca de rapidesa amb la utilització de la pilota que té. Si mira, si ja dic jo, no, així, a ull, la meitat del temps de possessió l'estan posseint els defenses, passant-se-la, pim-pam, pim-pam. Però si això ho fessin amb rapidesa, o sigui, dit d'una altra manera, el que veig, la gran diferència, és la rapidesa del Barça i la rapidesa del Madrid. Rapidesa de joc.
Sí.
Rapidesa de joc.
I estem d'acord?
I aquesta manca de rapidesa la generen en primer lloc els defensors, que molt tranquil·lament, vull dir, se la van passant, te la torno cap a tu, te la torno cap allà... Això genera un estat de predisposició a, eh? Jo veig, ja dic, i no vull ser malvat, eh? Vull dir, el Madrid, així és que a la defensa o a la mitja agafen una pilota, els davanters es posen a córrer tots, tots, tots. I jo no té per què el Barça adoptar el sistema de joc de Madrid, en absolut. Però el que sí té necessitat és de donar-li rapidès en aquell joc, que crec que en d'això, en l'exentrenador que està amb el
Guardiola,
deia, quan tens la pilota guanyes. Sí, 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 si estàs guanyant, Però tenir la pilota només no és signe de guanyar, només dona la tranquil·litat de que la tens tu. Però dona tranquil·litat, no dona eficàcia, vull dir, suficient, I en aquells temps jo diria, i no vull ser d'això, de que jugaven molt més ràpid. I ara bé, mentre els defenses s'ho estan passant tranquil·lament, ara tu, ara te la torno a tu, ara te la torno a tu, ara... els altres es van... No serveix, com ja deia un dia, perquè els altres s'avancin a prendre la pilota. No. Diuen, bueno, aneu-se-la quedant. Vull dir, es van acolant i van defensant cada cop més. S'estan situant més en la defensiva. I llavors, en allà dintre, ficar-hi una pilota costa molt. I, per tant, per mi, és un sistema de joc, i que ara tots els equips ho saben, que no han d'anar allà a empaitar-nos a la defensa i que s'han de d'allò. Vull dir, que fa difícil que aquest joc tingui, per tant, jo crec que això té molta incidència amb els resultats que es facin. Sí, aquest joc... es poden tirar pilotes al pal i d'acord, sí, vull dir, i inclús haver xutat diverses vegades i que podien haver sigut gol i que sí, un penal, que vull dir que no van d'allò, d'acord. Però la quantitat de possibilitats de tirar a porta són insuficients com per pagar d'això. Jo...
veig que anem fent que sí amb el cap i estem d'acord.
Jo estic d'acord que és això, vull dir que l'eficàcia d'un equip, a veure, està en la possessió, té eficàcia si es mou la pilota ràpid, que és el que es feia abans.
Sí, sí.
Si mous la pilota ràpid, perquè llavors hi ha el factor sorpresa, hi ha el factor que agafes el rival a contrapeu i tot això. Ara, si te la vas passant així lentament, l'únic que fas és ralentir-ho tot,
donar que genera un estat de...
Clar, l'equip contrari dones una perspectiva del joc, de saber per on et poden sortir així, de més control, i clar, llavors perd l'eficàcia que tenia el joc del Barça.
Sí, amb aquesta lentitud.
Josep Maria?
El Barça no ha jugat mai al contraatac ni jugarà mai.
No parlo de contraatac, jo parlo de rapidesa amb la pilota.
La rapidesa en el contraatac.
Però abans la movia ràpid, abans era el primer toc, pum, pum, un altre.
Sí, però jo ara, deixant acabar el Josep Maria, però estic d'acord amb que darrerament s'escolten molts comentaris, almenys en l'entorn, a vegades dels quals ens rodegem, l'altre dia en parlàvem amb Jesús per veure els partits, de per què el Barça no corre més al contraatac, per què no surt ràpid quan té moments... I aquí totalment d'acord amb el Josep Maria, mai ha estat el Barça un equip que tinguem a dalt tres jugadors que ho podríem fer. Sí, segurament sí, però vaja...
Jugar una mica més ràpid...
A vegades sí. També recordem com hem guanyat fins ara, perquè sí. D'acord a mitges amb el que deia l'Àngel, amb el tema de la velocitat, de la circulació de la pilota,
jo
tots d'acord, el dia del Sevilla, 5 gols. Aquell dia vam tornar a veure un Barça que feia circular ràpid la pilota. La pregunta és per què no ho veiem en la resta de partits. Ara bé, el fet de tocar, com deies, Àngel, la pilota, al darrere, entre defenses, això ho hem vist també a l'època Guardiola, i ens ha anat bé quan anem guanyant i quan no anem guanyant.
És que quan anem guanyant precisament, o sigui, si el dia del Getafe marquem un gol, que ja va passar el dia de l'Espanyol, que ens van marcar ells primers, el dia del Sevilla ens va marcar bé, aleshores el Barça comença a jugar. Si tenim la sort de marcar, aleshores tot canvia, perquè la posició que aquesta pilota passa per una altra, perquè jo veig els equips que perdent 1-0 no surten a tapar el Barça, no surten a prendre la pilota. I el que diu l'Àngel, doncs, passem la pilota en defenses, però és que els equips no surten.
No surten.
A mi m'emprenyaria molt els altres equips, ser soci d'aquells equips, també m'emprenyaria molt. El Madrid, el cas del Madrid, que surt al contraatac, el joc del Madrid no m'agrada gens. Està guanyant, té força física, té de tot. A mi m'agrada més el joc del Barça. Que hi ha moments que tindria que córrer més, sí, però es demostra que si fem un golet, com el camp del Getafe, un pal, que és el 0-1, ja la tenim liada. Llavors hi poden caure 5 amb el Getafe.
Sí,
no
sí,
va caure
sí,
cap, mala sort. I penals, va haver una a l'àrea del Barça i una a l'àrea
sí.
Però és que jo, quan a rapidesa i velocitat, jo crec que l'Àngel el que refereix, o que menys jo interpreto, és la velocitat de la pilota, no dels jugadors.
Sí.
Moure la pilota, rapidesa, moure la primera.
Ara no és molt tan ràpid com abans.
Clar, és això que deu
dir. I un exemple, i és personal. Per exemple, el Messi l'haureu vist algunes vegades que rep una pilota i s'està tot una estona i pam, i la passa. Però ell normalment es posa a córrer i molts dels gols que fa o que fan fer és perquè després es genera un moviment ràpid i d'allò, eh? Però ell té un inici de lentitud, eh? Perquè en alguns moments inclús sembla que digui no, aquesta pilota no és meva, me la quedo de moment i després pum, la tira, vull dir... Però es posa a córrer. Unes vegades més que unes altres. Però, bueno, però vull dir, però es posa a córrer, es posa a anar a buscar. I moltes vegades els gols que ha fet ell han nascut amb ell o amb un altre, però amb una jugada així i que llavors amb rapidez s'ha ficat pel mig de tanta gent que està tapant allà, que no és fàcil, eh? Vull dir, és
Jo volia comentar una cosa que estem enjuiciant un partit, que és el de diumenge, el dissabte del Getafe, no? Però aquí ens hem de... Hi ha dos partits anteriors que no s'ha comentat.
Sí, exacte, el mateix pensava ara.
L'Espanyol i el Paris Saint-Germain.
Sí. Precisament... I quatre si posem també
I no vull defendre els jugadors del Barça, que van estar l'actitud, no va ser bona el dissabte per mi. Sí. Però el dia del Paris Saint-Germain van estar en un estat de tensió impressionant.
Sí.
Jo, que sigo un futbolista, ho sé. Sí. És de que van sortir en un estat de tensió impressionant al camp. Sí. I ahir jugues contra el Getafe, buf, avall.
Sí, no te'n vas cap avall.
Hi havia relaxació.
I això no pot ser. No els disculpo, ni en broma. No. Però això és molt important.
Sí, però guanyem 3-1 al Paris Saint-Germain. I sembla que hagi estat un partit fantàstic i... Vaja, opinió personal tampoc ho va ser.
No, va ser...
Però va ser un partit efectiu.
Va ser efectiu.
Correcte, vull dir efectiu, van complir el que tenien que complir.
Sí.
Vull dir que... Jo trobo que... A veure, no va ser un bon partit, d'acord. Però potser la intensitat aquesta que van posar els jugadors i això, van complir. Era un partit que no era fàcil.
Allò és un gran equip,
el PSG.
Sí.
Vull dir que no era fàcil. Jo, de totes formes, jo, el que a mi m'atabala més, i aquí potser sóc antic, ja començo a ser antic, ja començo a ser gran, és aquesta mania que hi ha actualment al futbol espanyol, al futbol en general, de les rotacions, de que juguin tots, que això, que això ja ho han parlat aquí altres tertulies. Sí. Vull dir, no és possible que el Barça hagi fet, jo crec que no ha repetit ni una alineació.
Ni una.
Defensa, em sembla que no ha repetit la mateixa defensa, dos partits seguits no l'ha jugat. Dir, això jo no ho trobo normal. Els grans equips, les alineacions, almenys la base de l'alineació, sempre pot haver-hi algun canvi, la gent les recorda de memòria, les alineacions.
No l'ha trobat encara Luis Enrique, l'alineació ideal del Barça?
Jo no sé si és que no l'ha trobat o és que tampoc la busca, que ell prefereix jugar amb les rotacions, amb això de que ara veu que el Bartra està bé l'entrenament, faig jugar Bartra, ara faig jugar l'altre, el Piqué ara el sento perquè no està bé, ara el poso perquè, en vez de donar una continuïtat i una seguretat, i això els jugadors també els descentra una mica, No estic defensant els jugadors que tenien que estar centrats sempre, perquè amb el que cobren i sent la seva professió, tenien que estar centrats, juguessin o no juguessin.
Sí, veritat.
Però, a veure, a nivell de jugar... Menys jugadors adscrits per jugar ara. Amb una vintena n'hi hauria d'haver prou.
Sí, però sempre que es deixés fitxar amb un, si hi ha una lesió greu.
Va, d'acord, el que vulguis. Però vull dir...
Si no, ara tenim el cas de que tenen 25, però, per exemple, se lesiona un que no juga tot l'any, la FIFA no deixés fitxar ningú. Això tampoc no està bé.
Aquests principals equips, vull dir, d'allò, es permeten un luxe de jugadors de qualitat que els fitxen per tenir, que els han de tenir condemnats a fer d'espectadors dels partits. Vull dir, això no és un bon clima a generar de part dels jugadors, vull dir. Que no,
tots els clubs.
Sí. És que més qualitat, ja ho he dit, però el futbol té uns problemes estructurals que estan generant problemes greus en tot, vull dir, i un d'ells és aquest.
Jo insisteixo, jo voldria ara recitar una alineació del Barça d'aquesta temporada i que dels 5 que estem aquí, 4 coincidíssim.
Sí.
No coincidiríem ara actualment. No. Cada un donaria la seva, perquè com que cada dia juga un, o amb un li que pot caure millor un, agradar-li més l'altre, no sé què, i llavors, amb els grans equips, parlem de Dream Teams, parlem de ja més històrics, de Kubalas i aquests, que jo ja no els recordo, ja em queden massa lluny, però sí que de llavors, la gent dona una alineació, i el que té memòria històrica, futbolística i així, li pregunti al senyor Àngel, li pregunti al Sergi, li pregunti a Gran Maria, pregunti qui pregunti, surt.
Sí.
Surt la mateixa alineació.
Sí.
Surt la mateixa alineació actualment, no?
El Barça, a part d'ell mateix, també depèn del Madrid per posicionar-se líder de la Lliga. Confieu que perdrà masses partits aquest Madrid d'Ancelotti?
Sí, esperem entrar a la segona volta. Hi ha equips que...
Li queda un final de volta més complicat potser que el Barça. S'enfronta amb Sevilla, s'enfronta amb València.
Correcte, ha jugat amb partits amb equips més fàcils també, no? Excepte el Barça, per exemple. Penso que ara hi ha equips que els va bé el paro, hi ha altres equips no. El Madrid és dels que el paro no li té que anar bé.
El desinfla.
Està jugant bé i, per tant, no li pot anar massa bé. I, en canvi, hi ha equips que li van fluixos i el paro li va estupendament per recuperar gent i tot. Ja veurem. Es veurà això el mes de gener.
Jesús?
A mi el que em dona optimisme del Barça és una cosa, que el Barça ja ha jugat amb els equips que nombrava l'Àngel, el Sevilla, el València, així, que semblava que anava a ser la gran catàstrofe, que ja veurem què farem, sí, i són partits que els ha resolt bé, que són els partits que s'han de resoldre bé. Són els partits que s'han de resoldre bé.
També s'haurien de resoldre bé contra el Getafe. Sí,
sí. També, però, a veure, totes les temporades, no. I aquí ara agafaríem, hi han Getafes, hi han Lleides... i hi ha equips d'aquests.
Les millors temporades
t'apareix aquest equip.
Jo no hi dono major importància a un del Getafe, vull dir...
No. O sigui, el que has de guanyar és... On et jugues les garrofes és amb Sevilla, és amb València, és amb l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Bilbao, encara que l'Atlètic de Bilbao estigui molt avall, és igual. Amb aquests equips és on et jugues les garrofes.
Jo ja sé que sé molt pessimista, però... Però vaja, crec que aquest Madrid no perdrà massa partits.
No, massa no, segur.
A la Lliga. I
però
massa,
els partits es poden
que...
perdre.
Mira, l'altre dia...
Tenint en compte que el Barça també hauria de guanyar.
Contra el Barça i algun altre...
Primer, els enfrontaments directes, exacte. En aquest cas en queda un contra el Madrid. I no perdre masses Getafes més, Lleides, com deies ara, Jesús. Jo la Lliga, sé que és aviat, però la veig complicada. Veient el Madrid com resol els partits i que no crec que tingui una baixada, tant de bo la tingui, però vaja, la temporada és llarga i és Lliga, és Copa i és Lliga de Campions i per mi volem córrer massa amb un nou projecte que se'ns diu que està en construcció i crec que realment hem d'entendre que està en construcció. Ara aquí potser hem de valorar molt positivament el que va fer el Tata Martino, que ell va agafar un equip que no va tenir temps ni de dissenyar i va continuar aspirant a un títol de Lliga fins a l'última jornada, que no dic que aquest Barça Luis Enrique pugui fer-ho, tant de bo sigui així, però vaja, ara mateix veiem com treu els partits al Madrid i veiem com els treu el Barça. Tenim clar que el Barça passarà molts més problemes per guanyar les jornades que queden de Lliga.
Ha fet unes declaracions el Tata Martino ara, amb el qual ha dit: si tornés al Barça no faria el que vaig fer. Això és significatiu.
Sí, sí.
I tot i així,
ens quedarem amb
la Lliga va estar al Camp Nou a l'últim partit de Lliga.
Per exemple, suposo que vol dir algunes dades durant la temporada, que es va jugar un joc que ell no volia, en recordeu que els primers 4 o 5 partits jugava més directe, després es va tenir que aclimatar els jugadors, però no ens oblidem que un club de futbol qui mana és el jugador, eh?
En el camp fan el que volen i dintre del que poden.
I es carreguen l'entrenador. Per tant, vol dir que això no faria el mateix, és que va començar amb una idea pròpia d'ell i va tenir que aclimatar-se l'idea dels jugadors.
Ara els jugadors també s'han d'acostumar a un entrenador amb un caràcter especial com el d'Oles.
Que s'hauria mantingut ell ferm?
Sí.
Jo crec que sí.
Sí, el que passa és que els jugadors diuen que no s'ha acabat.
Ja, però...
Ens quedarem amb la incògnita del que hagués passat si Tata Martino continués al Barça o tornés o pogués retrocedir i fer les coses de diferent manera. Millor sort la que va tenir l'Espanyol ahir, que va guanyar, això sí, in extremis al Granada, amb el gol d'Estuani al minut 90.
Estuani, Àngel, seria d'aquests 20 jugadors que entrarien en una convocatòria de l'Espanyol per temporada, però, si reduïssin plantilla.
Però també haig de dir que l'Espanyol va fer una primera part pèssima, però de les pitjors que ha fet durant la temporada. Amb un partit que era, que per nosaltres ara cada partit és una final, perquè vull dir, estàvem a 4 punts del descens, vull dir, i per tant cada partit era una final. Doncs jugar un poc que va jugar en la primera part, això era de jutjat de guàrdia, vull dir, perquè va ser realment. I cal dir que va ser en la segona part i empenyut pel públic que es va posar a cridar Espanyol, que cuidado, potser ho hagueren fet igualment, que van reaccionar i que van controlar més la pilota i que van per mi la primera part va ser el pitjor exemple del que un equip pugui fer, vull dir, els jugadors, de com poden estar disposats a jugar-se-la, vull dir, no, vull dir, no els hi recrimino, però de totes totes.
Qui no, no va fer un partit pèssim va ser el seu porter, Kiko Casilla.
Així no, la primera part va salvar, vull dir, o sigui, és que va haver de fer més parades el porter nostre que no pas l'altre. Vull dir, però qüestió del doble, de més del doble, i algunes que eren d'aquelles de gol, vull dir que d'allò, bé, i sort, sort això, si no haguérem arribat a la segona part, vull dir, perdent, vull dir que no era, i vam arribar-hi guanyant 1-0. Ja dic, vull dir, i també era un problema d'allò d'entrega i d'anar-hi i de rapidesa amb les jugades, perdien les pilotes amb una facilitat que increïble, vull dir. Per tant, vull dir, no va ser una victòria molt, molt treballada en la segona part i merescuda en la segona part.
T'anava a preguntar si havia estat merescuda, a part del gol, també hi va haver dues rematades que van anar a pal.
Sí, no, tot això,
Sergio García,
tot això hi va ser,
però
ja dic, però allò si s'hagués de valorar els partits per punts com fan amb el boxe, vull dir, també, vull dir, no sé si era compensat els tres punts que...
No, no has guanyat.
I això cal ser conscient i clar,
El millor és que ha guanyat un partit dels seus, de la seva lliga.
I tant.
Són els que s'ha de guanyar.
És que per això que dic, és que aquest igual que el dia del Llevant era una final per a nosaltres, I doncs aquest també ho era, i ara ho són tots. Ara el diumenge que venem al camp del Rayo Vallecano, que estem empatats amb ell, vull dir, i ens els hi juguem, i després vindrà l'Eibar aquí, que està per una mica per endavant i que serà difícil. I per tant, la qualitat del joc dels jugadors no la podem variar perquè és la que és, però l'empenyo i l'energia posar-hi d'allò, això és el plus que jo ja fa temps que dic que com a professionals que són, vull dir, hi han de posar. Vull
ja
dir,
és important que, diguéssim, això que estem dient cada setmana, que són finals, que dius, per exemple, l'Eibar va empatar al camp del Sevilla,
i
van anul·lar un gol al Sevilla ben anul·lat, perquè és que ell paio està estorbant el porter, vull dir que ben anul·lat, va treure un punt, va esgarrapar un punt aquella gent, vull dir que està, la cosa està per bufetades per quedar-se a primera divisió.
I
evidentment aquí es demostra una vegada més les estructures del futbol que diu l'Àngel, és de que s'obren dos equips a primera divisió, dos equips, perquè estem parlant, quan dius dos equips, són un mes de futbol. Són quatre partits. Dos a casa i dos a fora. Són quatre partits. I s'obre un mes, i les jornades entre setmana desapareixerien de la Lliga.
S'obre un mes de futbol, de futbol s'obre un mes de Lliga, s'obre, jo crec que dos mesos de Copa.
També l'estructura de la Copa.
De Copa s'obren dos mesos, perquè l'estructura de la Copa ja ha provat totes les fórmules i a quina pitjor.
De Champions en sobre o no en sobre? Avui a les 12.
Pot ser que s'obri,
A les 12 coneixerem els aparellaments per aquests vuitens. Per al Barça, els més complicats, Manchester City i la Juve, potser?
No, bueno, sí, tinc que dir d'això de futbol, prefereixo el Manchester City i la Juve, un dels dos. Perquè, si no, al camp n'hi ha quatre i al camp.
Parlem d'espectacle,
D'espectacle, perquè, escolta, els altres equips no juguen a res, Vull dir, ni que toqui el Basilea i millor es pot eliminar, però no és equips de futbol ni són res. Això és la part dolenta de la Champions de la Liguilla que hi ha.
Home, són uns vuitens de final de la Champions, Jo crec que el camp, el camp faria goig.
No, ja ho discutirem.
Però vaja...
Espero tenir.
Tu vols el City, Josep Maria, doncs...
City o Juventus, perquè és una mica atractiu,
Al final és la competició dels millors, no?
Dius que el camp estaria ple, que faria goig. Actualment, quin camp de futbol s'omple? Ja no omple ni el Barça ni el Madrid,
Com a
visitants, com a visitants. Com a visitants, ni el Barça ni el Madrid omplen a cap camp.
L'altre dia era el Paris Saint-Germain, on era molt atractiu, hi havia 85.000 espectadors només. Faltaven 15.000,
Que el problema potser seria el preu de les entrades que fan
clubs. No, les entrades hi han de cares, però n'hi havien de molts preus,
La gent ja ha perdut també l'horari fix d'anar al futbol.
L'horari és molt dolent també, en fi.
Vaja, podríem parlar-ne de tot el que influeix. City, no? Manchester City, el rival més complicat que es pot trobar al Barça. Pel perill, sobretot, a dalt del Kun Agüero. Un equip físic, incòmode quan no té la pilota, però quan la té la sap jugar i ha d'aspirar d'una vegada per totes a fer alguna cosa en aquesta Lliga de Campions, que per això el projecte invertit. La Juventus líder a Itàlia, la Serie A, també un equip perillós, potser després del City, i sumem-hi també aquí a l'Arsenal, tot i que, com sempre hem dit, és un rival que juga més de tu a tu al Barça, i així en algunes eliminatòries ja ha vist com encaixava 4 gols al Camp Nou.
Vull dir que l'Arsenal és un equip que al Barça se li dona bé.
Té potencial, però quan juga contra el Barça se li gira en contra.
A mi el que em fa més por és el City.
Per l'altra banda, els rivals més fàcils, suposo que ja estem d'acord, el Basilea, i ens podria tocar també el Schalke, l'alemany.
I l'altre alemany.
Finalment queda el Shakhtar.
El Shakhtar també.
I un altre alemany.
El Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, que també... que també està en molt bon moment a la Bundesliga.
Jo insisteixo, el que em fa més por és el City, més que la Juve. Més que la Juve.
Sí, el futbol italià ha baixat un...
no sé, la Juve.
I és curiós el descens del United, eh?
També.
Sí, tot i que aquesta jornada guanyant 3-0 al Liverpool.
I us hem perdut una mica.
El Miquel.
Que el venia a defensar.
Sí, segurament no és moment de defensar el Red Devils.
Sí, sí.
No. La mà innocent... que farà l'emparellament, no sé si sou a... Jo no sé si ho sabré pronunciar,
Madrid,
eh?
No repeteix Figo, no?
No, no repeteix Figo, ni Iker Casillas, ni altres figures una mica més antipàtiques, potser pels culers. Si ho pronuncio bé, que molt possiblement no, és Karl-Heinz Riedel, diuen, és l'ambaixador de la final de Berlín. No sé si el coneixeu.
És innocent. Que no podem considerar innocent.
Jo per Karl-Heinz ja esperava Romania, eh?
Sí. El podem considerar innocent.
Avui a les... molta...
va ser l'enquetre, el de Berlín?
Sí, ambaixador de la final de Berlín, sí.
Romania, sí.
Avui a les 12.
Avui a les 12 serà quan es farà aquest emparellament a Nyon, que no Lyon, que parlàvem aquest matí a la redacció.
Nyon, Suïssa. Bé,
sí, ara canviaran el nom, eh? En vez de Nyon, en vez de Suïssa serà UEFA.
Sí, seu de la UEFA.
Segurament serà el país de la UEFA, no?
Aquest... Ja saben on han anat a fer la seu,
sí,
de la UEFA.
Sí, correcte.
El país que han anat a fer la seu, vull dir que és Jesús, bastant sospitós.
El Jesús ja saps.
Ja sabem per on van els ets. Aquest cap de setmana el Barça s'enfrontarà amb el Còrdoba i l'Espanyol amb el Rayo.
Amb el Camp del Rayo, sí, sí.
Què farem?
Haurien de treure un punt, com a mínim.
Siguem ambiciosos, si demanem una 3, Àngel.
Si volen, podrien treure com a mínim un punt.
El Barça, esperem que no tingui massa complicacions a casa.
Sí,
suposo que el Córdoba està lluitant ara moltíssim.
I per treure'n un has d'anar-hi com per treure'n 4. Vull dir, de punts. Has d'anar-hi com per treure'n 4, per treure'n un segur.
Que no juguin com la primera part d'aquest diumenge.
Sí.
I el Madrid contra qui juga, que no ho recordo?
El Madrid està al Mundialet de Clubs.
Ah, no està al Mundialet de Clubs, queda plaçat.
Aquest tocaria el Sevilla
jornada. Queda plaçat.
I queda ajornat.
A Marrakeix serà, si no m'equivoco.
Sí, finalment, perquè ha rebat...
Sí.
Ni amb esponges es podia treure l'aigua que ha caigut.
No, però aquesta setmana estarem a un punt del Madrid.
Tampoc sí, mira, ho anava a dir al principi de la tertúlia.
Però això és trampa. Això és trampa.
És trampa i no és trampa. Psicològicament influeix.
Això és un tema periodístic. És un tema periodístic que abans de jugar els partits, 3 punts, a un punt, encara no s'ha jugat el partit. Això és ho han tret els periodistes.
A mi no m'agrada.
No, però espera, és trampa.
D'acord amb el que dirà el Jesús.
Però, a veure, tu estàs a un punt, fins al febrer pots mantenir aquesta distància o inclús pots passar pel davant i psicològicament als jugadors això els afecta, als equips.
Sí.
Vull dir, si ara el Barça amb 2 jornades, perquè el Madrid perd un partit, es posa pel davant, encara que tinguin un partit atreçat,
sí.
No és el mateix anar pel darrere que anar al davant.
És una mica, faré una comparació que us...
és una mica
com el del Nicolás, està tenint la foto al costat d'algú que d'allò.
Tenint la foto de que estàs al primer
és una altra...
Sí, és una qüestió psicològica, però...
Ara sí que veiem l'esport i política...
El pequeño Nicolás.
Ha estat al costat de tots els primers.
Sí.
Que després et posarà al teu lloc i el Nicolás quedarà al seu lloc i el millor t'has de quedar, però existeix...
Però de moment estaves allà, eh?
Exacte.
Important.
Escoltava una retrospectiva ahir a la ràdio també de les últimes 15 lligues i el Barça, quan a la jornada número 15 no anava primer, n'havia remuntat molt poques. Esperem que aquest any, almenys pels que som culers, això canviï i que també té la seva emoció, escolta, haver de remuntar la Lliga i superar els entrebancs del camí.
Que estem, el que hem dit moltes vegades aquí a la tertúlia, que quan el Madrid va un punt o dos per sota...
Sembla que el Madrid vagi pel
davant.
Sí.
Sembla que el Madrid vagi pel davant a nivell d'afició,
d'empenta i tot.
Quan el Barça va dos punts per sota ja sembla que sigui un drama.
Ja és un drama, sí. No és igual la... els espectadors...
L'afició també té deures, l'afició del Barça.
Som l'afició del Barça.
Tant de bo es trenqui aquesta estadística que diu l'Alba, que crec que...
No recordaria... No recordo les dades,
perquè les últimes lligues hem anat pel darrere, hem acabat a l'última jornada expectants a veure si ens la podíem endur i no ha passat. No s'ha repetit un Tenerife.
En canvi, ells són bastant més experts en aquestes coses de les remuntades. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver participat en aquesta tertúlia.
Per cert, que no hem parlat del 5-1 del Barça a l'Espanyol. Però vaja,
va quedar clar el camp.
Una bona part, primera part, una bona primera part i una desastrosa segona part. Cuidado per l'eficàcia del Barça, però també vull dir, va haver alguna cosa de fluixar, em sembla. Però jo recordo un partit de dues temporades abans que... el quart d'hora del partit ja estàvem 4-0 a favor del Barça.
Sí.
La mala sort de no trobar-se el Barça de
Getafe. Per tant, almenys es va demostrar durant la primera part, almenys durant 44 minuts de la primera part.
El que es demana és que es lluiti, que es lluiti.
Això és el mínim que es pot demanar amb uns professionals, independentment de la qualitat que tinguin. Vull dir, això sí que... No els perdono a cap, de que no lluitin, i això està per sobre de l'entrenador, de les tàctiques, que a mi em sembla important que les sàpigui marcar i que les sàpigui d'allò, però això, sincerament.
Dilluns que ve sabrem aquests emparellaments de la Lliga de Campions, veurem també els resultats del cap de setmana davant el Córdoba i el Rayo, i veurem si el Barça està només a un punt del Madrid, i a veure si això ajuda a lluitar i a seguir endavant.
Amb qui juguen, el Córdoba?
Sí, a casa.
Bueno, va guanyar el camp del Bilbao aquest,
En parlem.
És l'únic partit que ha guanyat.
La setmana que ve, i no cridem la mala sort, que acabem de passar tots un molt bon dia.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.